Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Hola, què tal? Molt bona tarda. Com estem? Com anem? Com portem aquest dimarts i 13? No som supersticioses, oi que no? No sé. El Ricky em sembla que no. Hola, Ricky.
Hola, Candela. Hola, Candela.
Bona tarda.
Bona tarda, bona tarda. No, no, no.
Eh que no?
No, no, no ho he sigut mai. Al contrari. M'agrada el 13.
El número 13, i a més si és dimarts.
M'agrada. A més, ja crec que ho he dit, el meu fill va néixer un martes i 13.
Carai, tu.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, doncs... no em disgusta, al contrari.
De nou amb vosaltres, gràcies per estar al nostre costat. I comencem parlant d'una persona molt estimada.
Doncs sí,
per part nostra, que és el Toni Clapés, que ja va tornar, es va reincorporar ahir a la sintonia del versió RAC1 després de la seva operació, i s'ha sabut que ha fitxat pel 2CAT amb un nou programa d'humor. I, de fet, ell ja és el tercer personatge, la tercera estrella de RAC1, que està a la 2CAT, perquè també tenim el Xavi Bundó, el Jordi Basté i ara el Toni Clapés. I què farà el Toni Clapés? De què anirà el programa a la 2CAT?
A veure, no se sap ben bé. El que sí se sap que serà un programa com els programes del Toni, ja sigui a la ràdio, ja sigui a la televisió, basats en l'humor. Mm-hmm. I el que no se sap ben bé quin aire tindrà aquest
però
programa.
Però sí, des d'on el faran?
Sí, el faran un cop a la setmana, perquè també serà una col·laboració, en aquest cas, com els altres dos que has dit, d'un cop a la setmana, i serà des del Molino.
Home!
Des del Molino.
El Molino.
La sala del Paral·lel.
Home, i tant que sí, sí,
que
sí.
Que té
més
anys que una palmera, allò.
I tant, i tant.
I que ha passat per diverses vicissituds, que se'n diuen, i que, bueno, serà una mica, ja està claríssim que un programa, gravat, m'imagino, que
sí,
no
home,
serà directe.
Sí, suposo.
Allò que en diuen un directe...
Un fals directe.
Un fals directe amb gent, que allà animarà el putarro. I, bueno, bé, una mica el que s'està portant avui en dia,
perquè
són aquest tipus de programes com la Revuelta, el Broncano i altres, que es fan en directe des dels d'Il·lustres Ignorantes.
També.
Des de teatres i tal. A veure, li desitgem, evidentment, tota la sort del món al gran Toni Clapés.
I no és que no li desitgem, però és que ja l'han tret de la graella totalment... No en volen saber res.
Res.
Del Toni Cantó, actor, polític i de vegades també polèmic personatge. I és que el Canal Valencià A Punt l'ha fulminat.
Pues sí.
Feia un programa que anava de entrevistes.
Sí.
O tertúlies.
Sí, una mica de tot. Sí, una mena de mini magazine d'aquests amb entrevistes, tertúlies, històries d'aquests.
Doncs resulta que ha enfonsat l'audiència gairebé un 0%. Déu-n'hi-do, no m'estranya que l'hagin fet fora,
No, clar.
Sis entregues. Ha fet Toni Cantó d'aquest programa a la televisió pública A Punt del País Valencià. I ahir ho pensàvem al migdia, que Marc Giró deixa Televisió Espanyola i fitxa per La Sexta. Estrenarà un nou projecte del qual no n'ha donat detalls,
Ja.
No
sabem exactament què és el que farà, però...
No ho pot dir encara.
Clar. Bueno, escolta una cosa.
Què?
Simplement comentar una mica lo d'ahir de les audiències que sempre fem. Comentar lo d'ahir de Passapalabra.
Ah, que van donar el pot ahir.
No ho sé si van donar el pot, però atenció, perquè el minut d'or d'aquest programa ahir va ser, atenció, 3.310.000 persones.
Déu-n'hi-do.
3.310.000 persones que sintonitzaven aquest concurs del Passapalabra.
Molt bé.
Desconec si han donat o no el pot, però és que ja això és una autèntica bestiesa. És una autèntica bestiesa que suposo que el Toni Cantó deu dir i això perquè no em passa a mi.
Està mal repartit aquest
està
món,
mal repartit.
Molt bé, i d'altres temes que avui podem veure a la tele, justament encara, perquè deuen estar enregistrats, doncs, el Late Show amb el Marc Giró,
sí,
que té avui l'escriptor i periodista veneçolà Boris Izaguirre.
El Boris.
Ha fet 60 anys.
Divino!
També tindrà el duet musical que han acabat com d'aquella manera bastant a la grenya.
El Rosari de l'Aurora, no?
Sí, 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 Sònia i Selena. I també l'artista argentina Camila Sosa, que presenta un llibre. El llibre porta per nom El viaje inútil.
Molt bé.
A les 11, a la primera.
També a les 11 destaquem aquest Cine 5 estrelles de les, de la
Telecinco.
De Telecinco. És una pel·lícula, bueno, mira, per passar el rato, divertida, simpàtica. Tampoc...
No demanem més.
No, no. Vol passar una estoneta així divertida.
Doncs miri-se-la.
Pues, pues sí, perquè bueno, és una comèdia de l'any 2010 i que està protagonitzada per el Gerard Butler...
I la Jennifer Aniston.
I la Jennifer Aniston. Es diu Exposados.
Molt bé, i un nou reportatge a les nits sense ficció de TV3. Et faran un home, així és el nom d'aquest reportatge, en el qual es parla, s'investiga sobre les morts que hi van haver de nois, joves,
sí,
clar,
sí,
que estaven fent la mili.
Sí, sí, i tant, i tant, i tant. Les novetades i les conyes que en aquella
males
època...
Males passades i tot
plegat.
Que es feien
a la mili, sí, sí. Doncs i... està bé, pot ser un reportatge molt, molt interessant.
Una mica cru, també, eh?
També.
Et faran també un home també a les 10 i 5 minuts per 3CAT. I avui tenim futbol, que hi ha Copa del Rei.
Sí, avui, demà, crec, i fins i tot
i
demà
dijous
passat.
Que sí, 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 sí.
Bueno, doncs avui tots els partits a les 9 i tots per Movistar. Avui juga el Deportivo de la Coruña amb l'Atlètic de Madrid. Després també avui la Reial Societat amb l'Osasuna de Pamplona.
Molt bé.
I per acabar, a les 9 també, el Cultural Leonesa, que ens visitava...
Sí, que també van treure neu, eh?
Que també van treure neu.
Del camp, de l'Andorra.
Doncs, la Cultural Leonesa, que rep el Athletic Club de Bilbao.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero. L'univers del Miralles.
Doncs res, a veure què tenim per aquest 2026, amb què comencem aquest 2026,
sí,
a l'univers del Joan Marc, eh, Joan Marc?
Sí, sí, no, bueno, no sé si durant aquestes festes heu vist la sèrie, si teniu Netflix.
No,
no,
tinc
no, no
Netflix.
Teniu. Stranger Things,
oh, no,
que hem fet l'última temporada,
sí,
i hi ha hagut un doble episodi final,
sí,
que ha tingut molt èxit i fins i tot va tirar a terra la plataforma Netflix a nivell mundial.
Bueno,
tanta gent que s'hi volia connectar a l'hora per veure-ho.
Ai, pues.
Bueno, pues, The Stranger Things també n'hi passen en l'espai. I se'n busquen, The Stranger Things.
Yeah.
Se'n busquen de dos tipus, The Stranger Things. I coses que pensem que poden existir però que no hem vist mai, i coses que no sabem que existeixen, que tampoc les hem vist mai, però que les descobrim una miqueta per casualitat. No?
Yeah.
I avui, mira, em porto una de cada classe.
Molt bé.
The Stranger Things.
Molt bé. Que, per cert, no té res a veure amb això, però ahir precisament estava veient un programa que a mi m'agrada molt,
sí,
i de tant en tant, pues mira, m'hi entretinc, és Aquí la Tierra, que fan reportatges,
sí,
i quan, el xicot aquest de Manresa,
que, el Jacob Petrus,
que a més, sí, a més ara fa...
Però quina
doblet
versió, la catalana o l'espanyola?
T'anava a dir, ara fa doblet.
Sí.
No, crec que era la castellana, l'espanyola, vaja.
Sí.
Ostres, tu, hi ha una bogeria, vam fer un reportatge, del tema de l'eclipsi del mes
d'agost.
Però sí. Ja han començat a escalfar motors per una bogeria, però tremenda.
Sí, no, jo hi he vist gent als vorals de les carreteres esperant... No, home, no, és que, per favor, no cal.
És que me'n vaig en recordar de tu, dic, però sí.
Ja en parlarem a l'agost.
No, sí, com una mena de bogeria, no?
Sí, no, diuen que els hotels ja estan plens.
Sí, ja fa dos anys que tenen reserves, tu.
Bueno, molt bé.
Bé, anem al tema, o als temes.
Sí.
Coses estranyes.
Dos coses estranyes.
Això mateix. Sí, sí, sí. Telescopi espacial Hubble.
Sí, sí.
I el Very Large Array.
Sí. Aquest, mira, és una cosa que pensàvem que existia i que mai s'havia vist. En el principi de l'univers, just després del Big Bang, quan es va refredar prou l'univers, pues el gas es va anar condensant en els llocs on hi havia molta matèria fosca. La matèria fosca es va distribuir de manera que no era gaire uniforme i aquesta matèria fosca, que avui en dia sabem que és dominant per sobre de la matèria, hi ha molta més matèria fosca que no pas matèria, va ser el que va atraure el gas que s'acabava de formar, l'hidrogen neutre que s'acabava de formar, amb una espècie de pous de gravitació. La força de la gravetat de la matèria fosca fa com una espècie de pou, deforma l'espai-temps, i el gas cau a dintre d'aquests pous. Quan hi havia prou matèria fosca i prou gas, es van formar estels, es van formar galàxies, plenes d'estels, després es van formar planetes, i les galàxies que coneixem avui en dia són nascudes d'aquests pous grossos de matèria fosca, en el qual hi va caure molt de gas. Però, si el pou no era prou gros... i no queia prou gas a dintre, perquè no podia traure, com que no era prou profund, no treia prou gas hidrogen neutre, pues aquest gas no arribava a la massa crítica per començar a formar estels, i doncs es quedava allí, o pensaven que es quedava allí intocat des dels inicis de l'univers, fa 13.800 milions d'anys. Però d'aquests núvols en els quals hi hauria aquest gas primordial, original, i que no hauria format estels, no se n'havia vist mai cap. Bueno, sí que hi havia candidats, però mai amb cap evidència clara de que fos un núvol d'aquest tipus. És a dir, no seria ben bé una galàxia, seria una espècie de galàxia fallida en el qual no hi havia prou massa crítica de gas per formar estels. Però ara, amb unes observacions que es van fer amb el telescopi FAST, que és un radiotelescopi xinès, i que estan confirmades per un radiotelescopi britànic, que és el de Green Bank, i també pel Very Large Array, que està a Nou Mèxic, han anat buscant núvols de gas d'hidrogen neutre. Això es fa a través d'una emissió molt famosa de ràdio, que és l'emissió a 21 centímetres, que és l'emissió de l'hidrogen neutre, d'una transició de l'hidrogen neutre, que és senzilla a detectar, perquè 21 centímetres és una freqüència de ràdio que és fàcilment detectable per aquests grans telescopis, i en van trobar un núvol a prop d'una galàxia que està relativament pròxima a nosaltres, que es diu Messier 94, que es troba a 14 milions d'anys llum de nosaltres. És el novè núvol detectat al voltant d'aquesta galàxia, per això li han picat núvol nou, Cloud 9, el que també és curiós perquè Cloud 9 en els pous anglosaxons és una miqueta el paradís. El Cloud 9, arribar al Cloud 9, és el paradís. És una espècie de zona...
O sigui, de cel, no?
Sí, de cel, fantàstic. El nou cel. Pues el núvol nou, aquest núvol nou, era un bon candidat per ser un d'aquests pous de matèria obscura amb gas hidrogen neutre primordial, dels primers moments després del Big Bang, el que en diuen en sigles angleses relic, que també és curiós perquè és una rèlica, una espècie de fòssil de l'univers com era als seus inicis, I observat amb una càmera que es diu Advanced Camera for Surveys, que està en el telescopi espacial Hubble, no el James Webb, el Hubble, el Hubble, que té ja una certa edat, però que encara fa observacions que són rellevants, van anar a mirar si hi havia estels a dintre d'aquest núvol i van trobar que no en veien absolutament cap d'estel. Fins i tot hi ha un límit superior al nombre d'estels que hi ha en aquest núvol. El núvol fa 1 milió de masses solars, és a dir, 1 milió de vegades la massa del nostre Sol amb massa de gas, d'hidrogen, i en canvi hi ha o hi hauria menys de 1.000 masses solars d'estels, és a dir, que bàsicament no n'hi ha cap d'estel a dintre d'aquest núvol, no s'han format estels. I en canvi sí que per mantenir aquest núvol com està, que és un núvol que és altament esfèric, que no està en rotació, que està ben compactat, fa uns 4.900 anys llums de diàmetre, és a dir, un núvol força gran, per mantenir això es necessita com a mínim 5.000 milions de masses, de vegades la massa del Sol, de masses solars, de matèria fosca. És a dir, hi ha 1 milió de masses solars de gas i 5.000 milions de masses solars de matèria fosca. És a dir, que bàsicament és un pou de matèria fosca on va caure un milió de masses solars de gas i aquesta massa no és prou gran per començar a formar estels i es queda allí enganxada, tancada dintre d'aquest pou de matèria fosca, i doncs seria un d'aquests objectes teòrics previst per la teoria, i seria el primer que observem a prop de nosaltres, perquè és molt difícil de veure, perquè el fet que no hi hagi emissió de llum dels estels, no hi hagin estels, pues es fa molt difícil de poder veure aquest tipus d'objectes. Si n'hi haguessin molts a dintre de l'univers d'aquest tipus d'objectes, pues explicaria algunes coses de les que veiem avui en dia en formació de galàxies i d'estructures. El que no sabem exactament quants n'hi ha, aquest és el primer que realment és un candidat molt, molt seriós a ser-ho, però per primera vegada observem aquest tipus d'objectes que sabíem que tenien de ser-hi però que no havíem vist fins ara, aquestes rèlics.
Una troballa.
Una troballa, sí, una cosa estranya que podem finalment observar gràcies al telescopi espacial. No s'hagués pogut observar de cap altra manera. Ara segurament també hi apuntaran al James Webb, que és molt millor per detectar, justament per detectar estels que estiguessin amagats. Si, per exemple, si hi hagués pols a dintre d'aquest núvol, al James Webb li costaria més d'observar, però amb el James Webb, el telescopi espacial Hubble, seria més complicat d'observar-ho perquè no observen infraroig, però amb l'infraroig del James Webb podem observar si hi ha estels que estan amagats per pols que podrien estar allí, però i ens donarà encara més indicacions de si realment aquest és un rèlic de l'univers primordial, d'aquests núvols que al voltant nostre també hi ha núvols de gas, al voltant de la nostra galàxia, però són núvols que estan estirats o que venen de la nostra pròpia galàxia, restes de la formació de la nostra galàxia, no són aquests tipus de núvols primordials. Aquest sí que ho sembla, i doncs donaria empenta en aquesta teoria de que hi havia zones més petites de formació de núvols i que permetien després la formació de galàxies en d'altres moments.
Escolta, quants anys fa que s'utilitza el Hubble?
El Hubble fa més de 35 anys ja.
Déu-n'hi-do.
Sí, es va llançar... aviat farà 40 anys el Hubble.
I en principi que era un telescopi que tenia una vida reduïda?
No. Que ja anava... En principi, com que es podia anar a reparar i a canviar els instruments, hagués pogut durar per molt de temps, però a l'acabar el programa de transbordador espacial no s'ha pogut tornar a reparar, i doncs el Hubble tindrà un final d'orbitació, és a dir, que caurà a dintre l'atmosfera de la Terra i quedarà desintegrat gairebé tot. Realment és un problema, perquè en principi hi havia d'haver una missió per o retornar-lo a la Terra o fer, acoplar-li un sistema perquè fes una reentrada controlada, i ara farà una reentrada en l'atmosfera que no serà controlada i hi ha peces grosses que no s'acabaran desintegrant.
Com mirin, no, això?
Quant de temps, més o menys, es calcula que pot passar això? És a dir, que caigui?
És difícil perquè depèn... tot i estar a 600 quilòmetres d'altura, frega amb les capes altes de l'atmosfera terrestre i això és el que ho fa frenant, aquest fregament ho va frenant i el frenar pues, va baixant.
Yeah.
Però, clar,
o sigui, de fet, ja va baixant.
Sí, està més baix del que estava originalment. Mm-hmm. Cada vegada que hi havia una missió, el que feia el transbordador era pujar-lo.
Yeah.
Perquè com que baixava, pues, pujava una miqueta. Clar, això no s'ha fet des de l'última missió, que va ser el 2004, em sembla. Mm-hmm. 2003,
doncs ja fa uns anys, la veritat.
Abans de la catàstrofe del Columbia.
Del Columbia.
Que va ser, aleshores, a partir d'aleshores... Ja no, sí, després del Columbia va haver una altra missió, potser el 2006, l'última missió. Va haver una missió després, justament, l'última missió, una de les últimes missions des del transbordador va ser una missió de servei al telescopi espacial.
Per cert, que no sé si ahir o abans d'ahir sentia que els americans volen fotre una altra vegada un coet a la Lluna.
Sí, és la missió Artemis 2.
Però ja, no?
Sí.
El mes de febrer, potser.
Avui he sentit que s'ha adelantat de molts mesos. No, és que tenia de ser ara el mes de febrer. La fetge està marcada el 9 de febrer.
Tu creus que és possible, això?
Bueno, els astronautes estan ja preparats per marxar.
Ah.
Sí, estan ja, em sembla, en quarantena.
Ah.
Perquè no us hi passi com està passant a l'Estació Espacial Internacional.
Uh-huh.
Perquè a l'Estació Espacial Internacional poden tornar quan, més o menys quan vulguin. Si us hi agafa un virus quan estan voltant a la Lluna, és més complicat, no?
Vale.
Doncs ja us fiquen en quarantena abans, mm-hmm, que estiguin lliure de tots virus, mm-hmm, i en principi el dia 9 tenen de marxar. A veure, és una missió de donar la volta a la Lluna i tornar.
O sigui, no és trepitjar.
No l'uniran a... No,
no sortiran.
Jo ho veig complicat. Jo ho veig complicat.
No ho sé.
Però vaja, aquesta missió es pot fer perquè no necessita de l'Elon Musk. La següent, que és aterrar a la Lluna, sí, que n'hem parlat moltes vegades, sí, que es necessita de la tecnologia de l'Elon Musk, i en particular del seu supercoet que explota cada 2x3. I aquest no està a punt. No està a punt.
Bueno. A veure, què més tenim?
Doncs estels.
Ah, sí.
Estels.
Mira, aquí és un altre...
Una enana blanca.
Sí, un sistema binari. Enana blanca i un estel com el nostre Sol. És un sistema binari. N'hem parlat moltes vegades d'aquests sistemes binaris. Normalment l'enana blanca va xuclant el material de la seva companya, que encara està ben viva, perquè la nana blanca ja està morta.
Uh-huh.
És una miqueta... Mira, avui escoltava que ahir va estrenar Tristan i Isolde
al Liceu.
Sí. Tristan i Isolde també és una parella com una nana blanca i un estel, perquè el Tristan és mort...
Ah.
Que seria l'enana blanca, i l'Isolde queda viva, però li xucla la vida al Tristan, que és, o la mort, diguem, del Tristan, li xucla la vida, i està mort en vida. Bueno, doncs aquesta també és una miqueta així. Doncs aquest sistema, que es diu RXJ0528-2838, bueno, això són les coordenades, està a uns 730 anys llum de nosaltres, I bueno, d'aquests sistemes en coneixíem molts, no? Normalment hi ha material que va de l'estel cap a l'enana blanca, es forma un disc al seu voltant, quan l'enana blanca acumula, plou material xuclat, explota amb una nova, o a vegades pues, comença a fer coses rares, a expulsar material, i doncs d'aquests sistemes en coneixem molts. Alguns fan nebuloses planetàries, coses aquestes. El que fan també és que, com que aquests estels o aquests sistemes viatgen a través de la galàxia, donen la volta al centre de la galàxia com ho fan nosaltres, en el sentit del moviment, si expulsen material cap a afores, fan una miqueta el que en diuen una ona de proa. Què és una ona de proa?
Una ona de proa?
Proa d'un vaixell.
Sí.
Si tu poses un vaixell, o si t'hi fixes, un vaixell que va per sobre de l'aigua, al davant, a la proa del vaixell, es forma una espècie d'onada, que és el xoc del vaixell amb l'aigua. Doncs aquí també és el xoc del material que expulsa aquests sistemes que estan en moviment a través del gas que hi ha dintre la nostra galàxia, doncs provoca una ona de xoc. Quan xoca el material expulsat amb el gas del material de la galàxia, doncs es provoca aquesta ona de xoc, aquesta ona de proa, i fa uns arcs molt macos que estan calentats perquè el fregament dels dos materials pues, acalenta o que, perquè hi ha energia que es dissipa i doncs es veuen uns arcs molt macos al voltant d'aquests sistemes. No? El que és curiós d'aquest sistema, que es va observar per primer cop amb el telescopi Isaac Newton, que és un telescopi que està a La Palma, al Roque de los Muchachos, l'Observatori de La Palma, ja vam veure que hi havia una cosa estranya, és que al voltant de la nana blanca no hi ha disc d'acreció, és a dir, que és un sistema que no xucla, no xucla en l'altre. I aleshores el misteri és d'on ve aquest material que provoca la ona de xoc, perquè si no xucla el material, si no hi ha disc d'acreció, no hi ha el que en diuen outflow, és a dir, aquestes ejeccions de material a partir de la nana blanca, i si no hi ha ejecció de material no pot haver ona de xoc, però aquí hi ha ona de xoc. Bé, misteri.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
I com sempre ens acomiadem amb música avui amb una gran veu, la de Teddy Pendergrass, perquè ja fa 16 anys que ens deixava aquest cantant nord-americà.
Sí, sí, sí.
Ens molt deixava, jove, ens deixava
molt
jove, eh?
Molt sí, jove, sí. Sí. Ens deixava un 13 de gener de 2010 el Teddy Pendergrass, cantant de, doncs això, de rhythm and blues, de soul, i que es va fer molt conegut gràcies a la feina com a cantant principal d'una banda que era els Harold Melvin and the Blue Notes.
Sí, i tant.
Pertanyien això estem parlant dels anys 70, i pertanyien i van ser tot aquell moviment del so de Filadèlfia, on estava doncs, des de Barry White.
Exacte.
En fi, doncs el recordarem, perquè la veritat és que era un bon grup i ell també un excel·lent cantant.
I després va emprendre doncs, la carrera en solitari.
Correcte, correcte.
La veritat és que va tenir també molt d'èxit. Fins demà, adeu-siau.
Adeu.
So much love to give, and I want to give it all to you. Close the door, no need to worry no more. Let's bring this day to a pleasant end, girl, it's me and you now. I've waited all day long just to hold you in my arms, and just exactly like I thought it would be, me loving you and you loving me. Close the door, let me rub your back where you say it's sore. Come on, get closer and closer, so close to me. Let's get lost in each other. Come here, baby.
just to hold you in my arms. And it's exactly like I thought it would be, me loving you and you loving me. And let me blow your mind. Plenty good loving all through the night. And then again when the morning comes. Come here, woman! Make love.